Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest dijous 7 d'octubre del 2021 i a aquesta hora són aquestes.
La ciutat és cara, ja sabem que hi ha els problemes d'habitatges, sabem que hi ha els problemes de lloguer, malgrat que es pugui regular el lloguer, doncs hi ha moltes persones que no podran tirar endavant, pensions, etcètera, etcètera. Això fa que la situació sigui molt complicada per moltes persones que intentin venir aquí a buscar fortuna o buscar la forma de viure i que no se'n pugui a sortir.
Ha costat molt tenir finalment aquest aval. I la raó és perquè l'eficàcia d'aquesta vacuna no és perfecta, no és propera al 100% com estem habituats amb les vacunes, no? És una eficàcia modesta del voltant d'un 30%, però evitaria un 30% dels casos greus que condueixen a la mort o a la malària.
Projectes sostenibles com aquest, des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental, i que ofereixen ocupació de qualitat amb llocs de treball estables.
Bueno, al final es lo que pide el míster, ¿no? Llevamos 2-0 por cómo jugamos y salimos gracias a las cosas que nos dio el míster, las herramientas que nos dio.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Bona tarda, així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dijous i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible Estel Migdia, Jordi Carretero darrere la peixera, Pau Massip al capdavant de la producció, Anna Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest dijous són: finalment, reobre l'oci nocturn després de l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però sota quines mesures? I ja s'han aprovat els pressupostos al Parlament de Catalunya per l'any 2022. Però què suposen aquests nous comptes? I quina ha estat la polèmica que els envolta? Tot plegat al mateix dia en què segueix la vaga dels maquinistes de Renfe, s'estan respectant els serveis mínims? Què està previst per als propers dies? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem respondre tot seguit a Estel Migdia. Gairebé 3 minuts que passen de les 2 de la tarda. Aquesta hora i abans de començar a voltar per casa nostra i la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. El temps ve marcat per l'estabilitat i continuarà també de cara als propers dies. Començàvem la jornada amb un ambient bastant fred o fresc, però en canvi les temperatures màximes avui han sigut més altes que en dies anteriors, fins i tot amb un punt de calor a alguns punts del país. Per tant, doncs, ambient agradable en aquests moments que durarà la resta de la tarda. De cara a demà, doncs, tindrem un dia bastant semblant al d'avui, amb sol a bona part de Catalunya, la presència d'alguns núvols d'evolució en àrees de muntanya durant la tarda, també la tarda d'avui, i això sí, amb fred al matí, com dèiem, també la presència d'algunes boires o boirines en sortir el sol a primeres hores del matí, però que marxarien ràpidament. De cara al cap de setmana no hi haurà canvis importants, amb sol i amb sols temperatures diurnes, però amb bastant de fred a primeres hores del matí.
I ara sí, comencem a explicar l'actualitat perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho acabem de dir, aprova l'ús del passaport Covid a l'oci nocturn. La mesura entra en vigor a partir d'aquesta mitjanit. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Després de 536 dies, els locals d'oci nocturn podran reobrir les seves portes a partir de les 12 de la nit. La reobertura ja ha fet que molts locals hagin esgotat les entrades disponibles per aquesta nit i el Tribunal considera que el passaport Covid és una mesura ideal, necessària i proporcional per poder reobrir un sector econòmic molt tocat per la crisi pandèmica.
Però a quina hora poden obrir les discoteques i, sobretot, fins quan?
De diumenge a dijous, les discoteques podran obrir fins a les 5 de la matinada i les nits de divendres i dissabte podran obrir fins a les 6 de la matinada.
I què es pot fer un cop dins?
Es permetrà ballar i consumir de peu, però no es podran fer les dues coses a la vegada. És a dir, es podrà estar de peu i ballar, però si... es podrà estar de peu i consumir, però si arriba l'hora de ballar s'haurà de deixar la beguda i posar-se la mascareta per dirigir-se cap a la pista de ball.
I de quin aforament estem parlant?
De moment del 70%. Si d'aquí a 15 dies la situació millora, es pot plantejar la possibilitat d'augmentar la capacitat dels establiments.
La pregunta que es deu fer molta gent hores d'ara: com es pot obtenir el passaport Covid?
S'obtindrà el certificat Covid a través de l'aplicació mòbil, la mevasalut.cat. Aquest document informarà si tinc la pauta completa de vacunació, si he passat la malaltia els últims 6 mesos i si he donat negatiu a la prova PCR realitzada en les últimes 48 hores. Sense aquest paper serà impossible accedir i gaudir de les discoteques de Catalunya. Catalunya.
A tot plegat, l'ocupació de les UCIs es situa als nivells de les finals de la primera onada del coronavirus. Segons les dades que ha publicat el Departament de Salut aquest matí, ara mateix hi ha 111 pacients a la unitat de cures intensives, 6 ingressats menys que ahir.
Pel que fa a la velocitat de transmissió en les darreres hores, baixa 0,02 i se situa ara en 1,02, mentre que el risc de rebrot es manté en 63. Salut ha notificat 4 hospitalitzats més a causa de la Covid i ja n'hi ha 399.
I pel que fa a les escoles?
Els grups escolars confinats baixen a 266, 2 menys que ahir, i no hi ha cap centre tancat completament, però 147 tenen algun grup aïllat.
I el govern espanyol ha aprovat en un Consell de Ministres extraordinari els pressupostos generals de l'Estat per al 2022, que inclouen 40.000 milions d'euros d'inversió pública.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, han escenificat aquest matí l'acord per als pressupostos, després que fa dos dies PSOE i Unidos Podem arribessin a un acord in extremis per la llei de l'habitatge. Els comptes contemplen un sostre de despesa una mica superior al de l'any passat per encarar la recuperació econòmica després de la crisi del Covid, tal com ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una roda de premsa posterior.
Y que supone, como ya dijimos, el mayor techo de gasto de nuestra historia.
Ara, però, queda un últim pas, trobar el suport dels socis parlamentaris per aprovar-los al Congrés, on Montero té intenció de portar-los dimecres que ve per explicar-ne la lletra petita.
Els altres pressupostos que s'han aprovat, però, per al 2022 són els del Parlament de Catalunya, que contemplen 65 milions d'euros. Uns comptes no exemptes de polèmica, perquè no hi ha entesa sobre si el cost de l'IRPF de les dietes l'han d'assumir els diputats o ho ha de fer la cambra. Judit Casellas, des del Parlament, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La cambra ha aprovat uns comptes que són 2,5 milions més alts que els últims, però hi ha una qüestió que ha quedat oberta. Què passa amb l'IRPF que han de pagar els diputats en concepte de dietes? Fins ara es pagava a banda del sou i, per tant, no tributava. Però això deixa de ser així i queda per decidir, abans que acabi l'any, si la despesa l'han d'assumir els diputats o si ho ha de fer el Parlament. La CUP i els comuns ho tenen clar. Són Pau Juvillà i Susana Segovia.
Aquesta IRPF, doncs, que hauríem de pagar, entenem nosaltres, els diputats i diputats que cobrem prou diners per fer-ho, ho acabi pagant el Parlament de Catalunya i, per tant, tots i totes els ciutadans de Catalunya.
Tenim molts dubtes de com es vol implementar aquest traspàs de tot allò que hem cobrat durant molts anys com a dietes de mobilització quan no ho eren, quan eren en realitat un sou encobert.
Els dos partits hi han votat en contra, com també ho ha fet Vox, perquè no vol que el pressupost general del Parlament sigui més alt que el de l'any anterior.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I el que torna a ser notícia, com cada dia, avui la xifra ja és d'escàndol. Avui supera ja els 288 euros al megawatt hora, un 26% per damunt de l'últim preu més alt fins ara, el del dimecres passat, de més de 228.
Aquest preu bat tots els rècords registrats fins ara. Avui el preu s'apujarà un 52% respecte al que es va pagar ara fa una setmana, quan el preu de l'electricitat estava als 190 euros al megawatt hora. Si ho comparem amb fa un any, el preu de l'electricitat augmenta un 570%, és a dir, gairebé 7 vegades més que els 43 euros que es pagaven tot just ara fa un any.
Quines seran, però, les franges més cares avui?
La d'entre les 8 i les 10 de la nit, quan el preu de la llum fregarà la barrera dels 320 euros.
El mes de setembre va acabar amb un preu mitjà rècord, però com estan en el mes d'octubre?
Després de 7 dies, octubre ja ha registrat els 4 preus més alts mai vistos fins ara, i la tendència continua a l'alça amb aquest nou registre d'avui.
Recordem per què augmenta la factura de la llum.
Es deu a l'encariment dels drets d'emissió de diòxid de carboni i a l'augment del preu del gas, que és la matèria primera que utilitzen les centrals de cicle combinat per regenerar electricitat.
I sobretot a qui afecta aquest augment de la llum?
Només afecta els consumidors que tinguin tarifa regulada, perquè els que tenen contractada una tarifa de mercat lliure paguen un import fix cada mes.
D'altra banda, la multinacional austríaca Kronospan farà una inversió de 180 milions d'euros a Tortosa i crearà 180 llocs de treball directes, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies.
Suposarà la inversió estrangera més gran feta mai a la zona. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha refermat en roda de premsa l'aposta per crear ocupació al territori.
Com a govern municipal, jo com a alcaldessa, sabeu que tinc com a prioritat la creació d'ocupació, que generi oportunitats a casa nostra, aquí al territori. Per això avui està, és una gran notícia, que juntament amb la implantació de Floret fa pocs mesos, ens suposa un pas important per tal d'aconseguir els nostres objectius. Crear més llocs de treball, retenir el talent i portar-ne de fora a viure aquí i, per tant, tenir oportunitats i futur a la nostra ciutat.
L'alcaldessa també estava acompanyada del conseller d'Empresa, Roger Torrent, que valorava d'aquesta manera la inversió de l'empresa austríaca a la zona.
Projectes sostenibles com aquest, des d'un punt de vista social, econòmic i, evidentment, ambiental, i que ofereixen ocupació de qualitat amb llocs de treball estables, que vertebren i dinamitzen el teixit productiu local, que arrelen, en definitiva, el territori, i que ens ajuden a transitar cap a una economia verda i circular.
Això és el que deia el conseller Torrent, però què produeix aquesta empresa, Anna?
Cronospan està especialitzada en la producció de planxes de fusta per a mobles 100% sostenibles que a través de tractaments i processaments permeten el reciclatge i un nou ús per al material.
I què més en sabem de Cronospan?
És una empresa amb més de 120 anys d'experiència al sector i té fàbriques a tot el món, des del Regne Unit, Rússia, els Estats Units, Dinamarca, França o Burgos, entre altres. La multinacional ha donat feina a més de 14.500 persones a tot el món.
Cinquè dia de vaga a Renfe. Les aturades d'avui són per franges i algunes d'aquestes només estan convocades per un dels dos sindicats que estan fent la protesta. Quines són, però, les franges horàries de l'aturada d'avui i qui les convoca?
La primera franja, la de 7 a 9 del matí, l'ha convocat el sindicat ferroviari, que és el sindicat més minoritari. Només han fet vaga els maquinistes d'aquest sindicat i per això el 85% dels serveis mínims s'han complert. La segona franja, la de 12 del migdia a 4 de la tarda, l'ha convocat el sindicat majoritari CEMAF, que representa el 85% dels treballadors. Els serveis mínims també haurien de ser del 85% i Renfe ja ha anunciat que, de nou, s'estan incomplint els serveis mínims. I la tercera franja serà la de 6 a 10 de la nit, que està impulsada tant per sindicat ferroviari com per CEMAF. Per tant, els dos sindicats s'ajunten. Estarem pendents de tot el que pugui passar.
Per cert, que demà hi torna a haver aturada.
Correcte, serà de 24 hores i s'espera que torni a ser una jornada caòtica a Rodalies. Es poden tornar a repetir imatges de viatgers esperant trens durant molta estona i combois completament plens. Recordem que hi ha hagut dies que el servei que s'ha ofert ha estat per sota del 50%. Renfe ha xifrat en 1,5 milions d'euros l'impacte de la vaga pels 70.000 bitllets que ha hagut de retornar als usuaris dels trens afectats pels serveis mínims.
I, de fet, també Renfe ha citat per avui el comitè de vaga en una reunió a Madrid per intentar acostar posicions.
Segons han informat fonts sindicals i de l'operadora, Renfe i sindicats estan reunits a hores d'ara per intentar arribar a un acord. Si s'arriba a un acord, es desconvocaran les tres jornades de vaga que encara queden pendents que es facin durant aquest mes d'octubre.
On també hi haurà vaga el proper 19 d'octubre serà el servei del telèfon d'atenció mèdica 061. L'han convocat els sindicats USOC, UGT i CGT, que denuncien la gestió que fa Ferrovial d'aquest servei.
Es tracta d'una vaga indefinida que començarà el 19 d'octubre i que implica a més de 700 treballadors de tot Catalunya. Els tres sindicats que la convoquen denuncien la gestió que fa Ferrovial d'aquest servei públic de salut. Denuncien que l'externalització del servei per part de la Generalitat els ha portat a unes condicions laborals molt precàries i per això lamenten que el govern renovi aquestes subcontractes i que no hagin volgut mantenir una reunió amb els representants dels treballadors per solucionar aquesta situació.
I anem cap al volcà de la Palma, perquè ho acabem de saber fa uns minuts. L'illa de la Palma acaba de patir un terratrèmol de 4,3 graus, segons ha registrat l'Institut Geogràfic Nacional.
Es tracta del tremolor més intens que ha patit la zona des de l'inici de l'erupció del volcà Cumbre Vieja el passat 19 de setembre. De fet, l'aeroport de la Palma ha aturat aquest dijous la seva activitat per un núvol de cendra causat per l'erupció. La resta d'aeroports de les Canàries operen amb total normalitat.
Atenció també a aquesta notícia. Alerta dels bombers. Cada 3 dies mor un avi sol a Catalunya.
Segons Avançar Catalunya Ràdio, des del gener, els bombers de Catalunya han trobat 98 persones majors de 65 anys mortes a casa seva. Cada any, desenes de persones grans moren soles a casa seva a Catalunya, però no se sap quantes n'hi ha pogut haver exactament.
Com és que no hi ha cap recompte oficial a Catalunya, però?
Es desconeix aquesta xifra perquè moltes vegades els bombers no sempre intervenen i com que ni Mossos, ni SEM, ni policies locals no en fan cap recompte oficial, no consten enlloc.
I atenció també a aquesta xifra, 6 de cada 10 de les persones que en el seu moment van arribar i ara viuen al carrer a Barcelona ja vivien abans a la ciutat comtal en algun allotjament. Per tant, van venir a la capital catalana per algun motiu i no se'n van sortir. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, i els motius són clars, l'encariment de la ciutat i les dificultats de tenir una xarxa de contactes que puguin ajudar aquestes persones en sortint-se. Molts d'ells venen a recerca d'oportunitats i de feina i es veuen frustrats i alhora els aboca al carrer amb una mà al davant i una altra al darrere. Ho ha dit el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets.
La ciutat és cara, ja sabem que hi ha els problemes d'habitatge, sabem que hi ha els problemes de lloguer, malgrat que es pugui regular el lloguer, doncs hi ha moltes persones doncs, que no podran tirar endavant, pensions, etcètera, etcètera. Això fa que la situació sigui molt complicada per moltes persones que intentin venir aquí a buscar fortuna o buscar la forma de viure i que no se'n pugui a sortir.
Així ho recull l'informe Viure al carrer en temps de pandèmia d'Arrels Fundació, on ha entrevistat a 367 persones que viuen al ras de la nit del 27 de novembre del 2020. La majoria de les persones que viuen al carrer a hores d'ara són de fora. El 34% provenen d'altres països, el 22% de municipi espanyol i un 20% d'algun indret de Catalunya i el 13% de la província de Barcelona.
I una altra dada significativa respecte a aquest estudi és la temporalitat.
Exacte. De mitjana, aquestes persones porten 2 anys i 4 mesos dormint de manera continuada al carrer, és a dir, sense acudir a cap centre ni allotjament. 4 de cada 10 persones asseguren que elles mateixes han decidit arribar a Barcelona i 2 de cada 10 per recomanació de familiars i amics. Només un 1% ha marxat d'on vivia i ha arribat a la capital catalana per recomanació dels serveis socials.
Fita històrica amb la vacunació massiva contra la malària després de l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. La vacuna arriba després de 100 anys d'investigació i amb més de 400.000 persones que moren cada any. La meitat, criatures africanes.
Es tracta de la vacuna més avançada del món des del punt de vista clínic. Ja s'ha utilitzat en un programa pilot en 3 països africans on s'han vacunat més de 800.000 nens des del 2019 que mostren una reducció del 30% de la malària greu mortal.
L'investigador i creador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat, ha apuntat en una entrevista al matí a Radio Estel que la complexitat de la malària ha provocat que es tardi més temps en desenvolupar-se la vacuna.
Ha costat molt tenir finalment aquest aval. I la raó és perquè l'eficàcia d'aquesta vacuna no és perfecta, no és propera al 100% com estem habituats amb les vacunes. No? És una eficàcia modesta, del voltant d'un 30%, però evitaria un 30% dels casos greus que condueixen a la mort a la malària. I això, en termes dels números que maneguem cada dia en quant a morts per malària, això seria ja un canvi extraordinari i molt positiu.
I les cases de turisme rural de la Catalunya Central preveuen una ocupació del 70% pel pont del Pilar, segons ha exposat el gremi.
El sector constata que van recuperar la normalitat malgrat que les xifres estan per sota de les d'abans de la pandèmia.
Ho hem sabut cap a la 1 del migdia. L'escriptor Abdulrazza Gurnah guanya el Premi Nobel de Literatura 2021.
Nascut a Tanzània fa 73 anys, l'Acadèmia Sueca li entrega el premi pel compromís i l'explicació compassiva dels efectes del colonialisme i el destí dels refugiats en la intersecció entre cultures i continents. És autor de les novel·les Paradise, By the Sea i Desertion. El Nobel és el guardó més prestigiós del món i el més ben dotat, amb 950.000 euros.
Més coses a aquesta hora perquè el regidor del PSC de Cànoves i Samalús, Eduardo Beltrán, ha estat suspès de militància després que hagi estat, atenció, detingut per robar amb violència un taxi a Barcelona.
L'home, que ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutjat de Guàrdia de Barcelona, tot i que se li ha retirat el passaport i no pot sortir del territori. El partit també està estudiant si l'expulsa. Eduard Beltrán ja era conegut per la policia per haver efectuat estafes en criptomonedes i per fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'una ganivetada al Raval de Barcelona que ha acabat amb la vida de la víctima.
Cap a 3:15 de la nit d'aquest dimecres, la policia va rebre l'avís d'una baralla entre diverses persones al carrer Hospital, al barri del Raval. En arribar, els agents van trobar una persona ferida per arma blanca que va ser traslladada a un centre hospitalari on ha acabat morint. Minuts després, els Mossos van detenir el presumpte autor a les rodalies del lloc dels fets. El detingut té 59 anys i és de nacionalitat líbia. We'll be right back.
Obrim plana andorrana a aquesta hora perquè, atenció, també Andorra retira la mascareta a les aules. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres del Govern andorrà aquest dimecres perquè els nivells d'immunització de la població ja superen el 75%. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Segons el Ministeri de Salut, la retirada de la mascareta a les aules era una demanda força reivindicada per les famílies i els centres. Tampoc l'hauran de dur els professors que estiguin vacunats o hagin passat la malaltia els darrers 6 mesos. Els docents que no estiguin immunitzats o vulguin seguir duent la mascareta hauran d'utilitzar-ne una que permeti la visió de la boca i faciliti la comprensió per part dels infants.
I el Comú d'Andorra la Vella retira 100 patinets elèctrics de la via pública en menys d'un any.
La mobilitat urbana viu un procés de transformació en què els patinets elèctrics tenen un paper destacat i Andorra, i sobretot a les parròquies centrals, ha augmentat l'ús del patinet elèctric i davant d'aquesta situació les autoritats han establert 2 sancions. Aquells que deixin el giny on no toca han de pagar 90 euros per recuperar el vehicle i 60 més de sanció.
I encara continuem amb el cas Liceu. La dimensió del cas de la menor que segueix sense tornar a les aules del Liceu Comte de Foix arran de la prohibició de l'escola d'adult hijab transcendeix molt més enllà de la peça de roba.
Dues dones destacades de la comunitat musulmana afirmen que la nena està disposada a treure's el hijab, tot i que no tornarà al centre educatiu francès pel trauma que li ha suposat la situació.
Esports.
Vint-i-dos minuts que passen de les 2 de la tarda. En els esports aquest dijous, tots els elogis se'ls emporta el jove futbolista del Barça, Gavi, que ahir es va convertir en el jugador més jove en debutar amb la selecció espanyola de futbol. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ho ha fet amb només 17 anys i 62 dies. Espanya, a més, va acabar guanyant el partit davant Itàlia, que és l'actual campiona d'Europa. El triomf va fer que Espanya es classifiqués, a més, per a la final de la Lliga de les Nacions, que es juga aquest diumenge i que l'enfrontarà amb la selecció guanyadora del França-Bèlgica d'avui a les 9 de la nit. A banda de Gavi, un altre dels joves debutants va ser el davanter del Villarreal, Jeremy Pino. Pino ha parlat fa uns minuts de les sensacions que els ha quedat als jugadors espanyols després de la victòria i sobretot també de la influència de Luis Enrique en el joc de l'equip.
Bueno, al final es lo que pide el míster, ¿no? Llevamos 2-0 por cómo jugamos y salimos gracias a las cosas que nos dio el míster, las herramientas que nos dio, y hay que seguir su plan porque al final el partido salió muy bien, ganamos, pasamos a la final y hay que hacer lo que diga el míster y hacer lo mejor posible.
La nota negativa del partit és la lesió de l'autor dels 2 gols d'ahir, Ferran Torres. El davanter del City va haver de retirar-se del camp després de rebre un fort cop al peu i després de les proves mèdiques d'aquest migdia segueix sent dubte per a la final.
I encara en futbol, el Kun Agüero accelera la seva recuperació per poder debutar amb el Barça en el proper partit de Lliga contra el València, diumenge 17 d'octubre a les 9 de la nit.
L'argentí s'ha entrenat tot sol aquest matí a la ciutat esportiva, tot i que la resta de l'equip tenia el dia lliure. També s'ha entrenat Dembélé, encara que la seva tornada a l'equip no està prevista fins a finals d'aquest mes. Cal recordar que l'aturada de seleccions fa que l'equip hagi quedat sota mínims i, a més, aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga.
I torna un nom propi important per als culers, Leo Messi, que ha fet les primeres declaracions a la premsa des que va arribar a París.
L'argentí és el protagonista de la portada de la propera edició de la revista France Football, la publicació que d'aquí menys de 2 mesos ha de dir el nom del guanyador de la Pilota d'Or, el millor jugador de l'any. Messi reconeix que no es va equivocar fitxant pel Paris Saint-Germain aquest estiu, un cop comprovat que no tenia lloc al Barça. L'entrevista sencera a Messi apareixerà publicada aquest dissabte, on també hi haurà la llista completa dels finalistes de la Pilota d'Or, tant masculina com femenina. L'ex del Barça és l'últim guanyador del trofeu després que l'any passat es suspengués el premi per la pandèmia.
Parlem també de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet disputa aquesta nit el segon partit de l'Eurolliga a la pista del Bayern de Munic.
Els homes de Sara Jessica Vicius arriben a Alemanya sense haver perdut cap partit des de l'inici de la temporada. A banda de ser líders de la Lliga Endesa, el conjunt blaurana es va exhibir en el seu debut a Europa ara fa una setmana contra l'Alba de Berlín. El Barça afronta el partit amb la baixa de Sanli, que no ha viatjat amb l'equip. Pel que fa als bavaresos, van perdre el primer partit de l'Eurolliga i compten diverses baixes importants. L'enfrontament es podrà seguir a partir de 8:45 en directe per DAZN i Movistar Plus.
I en motor s'acaba de presentar oficialment el calendari provisional del Mundial de MotoGP per l'any 2022.
Si s'acabés confirmant, seria el més llarg i ambiciós de la història, amb un total de 21 grans premis des de març fins al novembre. El Mundial arrencaria el 6 de març al circuit de Qatar i acabaria a València. Espanya manté els seus 4 grans premis, el de Jerez el 1 de maig, el de Montmeló el 5 de juny, a Motorland es correrà el 18 de setembre i a Chest el 6 de novembre. I encara un apunt de motor, en aquest cas de Fórmula 1, aquest dijous s'han revelat nous detalls de l'estat de salut del pilot Mike Schumacher. Schumacher, que va patir un greu accident, recordeu, ara fa 8 anys, i des d'aleshores tot el que envolta el seu estat mèdic és una incògnita. Doncs bé, el propietari de l'escuderia Ferrari ha assegurat que Schumacher està viu, però que no es pot comunicar.
I estàvem pendents abans d'acabar els esports, tot i que es tracti de política, o bé, ja no. Estàvem pendents de què passava amb aquest regidor del Vallès del PSC que havia atracat un taxi a Barcelona. Doncs bé, ha quedat finalment suspès d'habilitància. Per tant, ja no és militant del PSC i expulsat del partit. Ara sí, cultura. Són 26 gairebé els minuts que passen de les 2 de la tarda. Com sempre, encetem cultura a la secció més relaxada amb la mà d'Olma Giró. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com estàs?
Bé, home.
Bé, després que el TCJ hagi avalat aquest certificat Covid, que t'ha replantejat en algun lloc aquesta nit o no?
No.
No?
No, no, no. No,
rotund?
Jo m'he plantejat anar al llit.
Exacte, aquests dies maratonians són per anar al llit.
Jo abans t'he fet una proposta. A mi dóna'm un micròfon i et faig una crònica nocturna de la ciutat comtal el primer dia de la reobertura. Ara, això sí, demà 6:45 del matí no m'esperis aquí.
La pregunta és, s'entendrà la crònica?
S'entendrà perfectament, no ho dubtis. Yo quiero bailar toda la noche. Baila.
A veure, tothom movent els braços, el tècnic ballant...
És que això és un remember, Joan.
El tècnic feia una mica el cascanueces, també t'ho dic.
El tècnic fa el que pot. No, no, és un remember. Remember que també serà un remember.
Què era això? Paulina Rubio, una d'aquestes, no?
Paulina Rubio, sí, jo quiero bailar toda la noche.
Home, clàssic.
Home, mític, clàssic, remember.
Però això és més discoteca.
Això és Sonia i Selena, no?
Ah.
Sí? Sonia i Selena, és?
Sí, sí, Sonia
sí. A veure.
Xavi Toscano està posat, amb això.
Xavi Toscano... S'assembla a Paulina Rubio. Una mica, sí. No em diguis que no, ara.
És que passa que a mi em sona a més a discoteca de festes de barri, allò de discoteca mòbil.
Per això m'ho sé.
No ho he viscut,
l'Olma, és això. L'Olma no ho ha viscut, això.
A veure, a mi els meus pares m'explicaven que quan eren joves anaven a la discoteca quan tenien 14 anys a les tardes, els diumenges a la tarda, això de la discoteca mòbil. No
ja,
ho sé.
Ja ho viuràs.
Bé, no, jo he posat aquest remember... Ah, que ja ho viuré? No, home, sí, no. Tu creus que tornaran les discoteques mòbils?
Sí, tot torna.
Això tens veritat. Igual que aquesta cançó, no? Però bé, aprofitant aquest remember, igual que serà tornar a ballar en una discoteca, això sí, amb mascareta, crec, Joan, que també està bé fer com un balanç de com han estat aquests mesos de tancament per l'oci nocturn. Així que recordar que avui l'oci nocturn podrà reobrir aquesta mitjanit a les 12 de la nit després d'exactament 19 mesos, o dit d'una altra manera, un any, 6 mesos i 21 dies, i si m'apures, 573 dies sense poder tornar a pujar a la persiana i el que ha suposat més de 6.000 milions d'euros en pèrdues.
Déu-n'hi-do.
És fort. Vull dir, 19 mesos tancats, quan tens una empresa, vull dir, crec que a dia d'avui que podran tornar a reobrir, està bé fer aquest balanç.
T'ho fas teu ja, Podrem tornar.
Ho visc, tant de bo m'ho pogués... No. El que sí que sabem fins ara, Joan, és que les sales de concert petites preveuen obrir aquest divendres, o sigui, avui a partir de les 12 de la mitjanit. Jo suposo que hi haurà molta gent esperant allò a les 000, no? O sigui, hi haurà aquesta cosa màgica. O al cap de setmana, això, les sales de concert més petites, però pel que fa a les més grans, com Razzmatazz o Apolo, que són les que ens toquen aquí més a prop, esperen fer-ho la setmana que ve per veure com avança tot i decidir-ho, això, de cares a la setmana que ve. I amb aquesta aprovació del certificat Covid del TCJ, les condicions seran aquestes. Aquestes, a moda de resum, ho tornem a repetir, però aforament, 70% interior, certificat Covid negatiu o test antígens 48 hores abans o també PCR negativa 72 hores abans i homologada. Això sí, hauran d'anar amb mascareta a l'interior i l'única excepció serà si estàs consumint.
Per cert, pels oients que no ho sàpiguen, que tenim un dels productors de la casa, en David García, que és un expert en Eurovisió, i ja m'ho ha anunciat.
Ui.
Sonia i Selena, any 2000... Va ser una cançó que va estar a punt d'anar a Eurovisió, eh?
Ah, no la coneixem perquè no hi va anar.
No hi va anar.
I no sóc fan d'Eurovisió, ni ho sabia.
I tu com ho sabies, Xavi?
Bueno, perquè sonaven al Caribe Mix de la meva època.
Ara, Caribe Mix.
Caribe Mix. Ah, jo tenia un disc al cotxe, pot ser?
Possible.
Caribe Mix.
No sé si van a sortir...
Jo tenia en caset.
Exacte, no sé si van a sortir CDs o no. Van sortint caset,
sí,
però vaja.
Sí.
Perquè tu VHS, sí, saps.
VHS era com molt gruixut. I
deixem-ho,
posava...
deixem-ho.
Sí, no és això.
Ara és quan em poso jo amb el... quan m'enric del guió... Pobre, no, va. Però m'enric una mica del guió que m'ha escrit Olma Giró, perquè ara ve una d'aquelles frases que no té cap sentit. Aquella de... I deixem la festa per anar cap a Sitges.
Jo, molt malament, aquesta frase.
Fatal.
Gens d'acord.
La gent de Sitges em matarà. A veure, Joan, no ens queixem. Què diu a continuació?
Va, perquè avui arrenca una nova edició...
Ara, clar, és que si no ho dius tot... Home, sí que ho llegeixo jo.
Sí que és veritat, que avui arrenca una nova edició del Festival Internacional del Cinema Fantàstic de Catalunya.
Ah, molt bé, molt bé. I poca broma, perquè aquest Festival de Sitges és el primer festival de cinema fantàstic de tot el món, que aviat és dit, i també és la manifestació cultural amb més ressò mediàtic de tot Catalunya.
Sí, un dels més importants,
Veus
eh?
Com havíem d'anar a Sitges?
Sí, tant.
Ah, vale.
Però no, deixem la festa a part.
Oh, sí. Bé, que aquesta 54a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya arrenca avui amb la pel·lícula Mona Lisa and the Blood Moon, de la cineasta Anna Lilia Amirpour, m'ho he escrit en majúscules per dir-ho bé. Serà una edició que com a leitmotiv tindrà la bèstia interior i el mite de l'home llop, i que estarà força més normalitzada que l'anterior, que va estar com molt marcada per la pandèmia. I, de fet, a hores d'ara ja s'han esgotat la majoria d'entrades per les sessions d'aquest festival. De fet, és tant la llau de propostes perquè, o sigui, imagina la magnitud, aquestes propostes s'enfilen fins a 169 llargmetratges i 100 curts. I aquest any els premis honorífics els enduran Mamoru Osada, Belén Rueda, Carlos Saura o Emilio Gutiérrez, entre molts altres.
Va, i de Sitges cap a on?
Ara bé, ara aquesta entradeta no hem deixat la festa, simplement anem de Sitges, i de Sitges et porto una mica més a prop aquesta vegada, ni més ni menys que al barri de Gràcia, ara. Perquè l'acaben de proclamar un dels 25 millors barris del món d'aquest 2021.
Sí, senyora. No un dels millors, no. El millor del món. Per cert, parlem-ne en propietat, eh? La vila de Gràcia. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira... Pérez, Galdós i Trilla, el carrer no canvia.
Abans que res, Joan, deixa'm fer un petit apunt a aquesta cançó d'en Víctor Bocanegra, perquè és brutal, i a part, o sigui, clar, l'he hagut d'estar editant, no?, per posar-la, i va, genial, si et posa a prendre els noms dels carrers del barri de la Vila de Gràcia.
Sí, sí, sí.
Mira, jo de moment ja he pres. Carrer Martí Vallvé a la mateixa via, Santa Gata i Carolina són un sol eix, carrer Mateu i Rubí, Tres Senyores i Reig Bonet, i entre d'altres, que si no continuaríem boníssim.
Sí, sí, la plaça Trilla, que també ho deia.
Sí, sí, boníssima, boníssima. Doncs jo et transporto a Gràcia, bàsicament, no només per explicar-te els noms als carrers del barri, Joan, sinó perquè Time Out ha fet una enquesta a més de 27.000 persones a tot el món, on havien de decidir per ells quin era el barri. L'enquesta demanava el barri més cool, no?, perquè com que és de tot el món, més guai, no?, més cool. L'any passat s'ha de dir que va guanyar l'esquerra de l'Eixample, però aquest any és Gràcia qui s'apodera d'una...
Tu diràs.
Tu diràs. Estàs a favor de que guanyi Esquerra de l'Eixample
o
Gràcia?
No, Gràcia.
Gràcia, no? Jo
sempre.
Crec que també, sí. Sempre.
Queda fatal que ho estigui dient en una emissora situada al barri de Sants, que saps que hi ha... Això és com...
Com què?
Sabadell i Terrassa.
Sí. No, no, però a veure...
No anava a dir Figueres, però Figueres no sé quin és el poble.
No, a Figueres ens passa amb l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Ah,
és més de comarca.
Correcte.
Més que barri, saps, és com comarca.
Correcte.
Sempre ens piquem. Són precioses les dues comarques, però entre nosaltres ens piquem.
Saps que jo estiuejo a l'Alt Empordà?
A on?
Llançà.
A Llançà?
Sí.
Oh, molt bé, molt bé. Prop a prop. Jo, Roses.
Veus? L'Alt Empordà és millor, eh?
Sí, jo què et diré? Soc de l'Alt Empordà, no et diré que és més maco al baix. Això sí que no t'ho diré. El que anàvem, aquesta enquesta que declara Gràcia com un dels 25 millors barris de tot el món. I ara preguntaràs, no?, de quins són els ítems o els requisits per decidir quin és el millor barri del món.
Quins són els ítems per decidir el millor barri del món?
Gràcies, Joan. Doncs són menjar, cultura, equipaments i sentit de comunitat.
Va, i qui ha guanyat aquest any?
Aquest any és el barri de Norrebro, a Copenhagen, i ha guanyat per la seva mescla d'història, arquitectura ultramoderna i oferta gastronòmica. Vols que continuï amb el pòdium?
Sí,
home,
i tant.
No?
Sí? Sí, 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 sí.
Curiositat?
Sí, sí.
Vale, va.
Sí.
El segon lloc se l'endú al barri d'Andersonville, a Chicago, per la vibrant escena nocturna, i el bronze se l'emporta Jongo Friga a Seulport? Ara crec que això no ho tinc.
A Seul.
A Seul, sí, no? Vale.
A Seul?
Ah, clar, a Seul, part. Perdó.
Has fet bé de treure la música, Jordi, ara, eh?
Perdó.
Dialing, tenim dialing. Atenció, gent de l'emissora de la Diagonal, planta 15. Tenim diàling a Radio Estel.
És que clar, no, això és problema del picatge, d'anar massa ràpid i del poc temps. Clar, doncs se l'emporta Jungkook Friga a Seül per la seva història i pels restaurants de cuina nord-coreana i els seus cafès i cerveseries amagades.
Ai, Seül. És maco Seül, eh? Hi has estat?
No.
Hi haurem d'anar-hi.
No, t'asseguro jo que no hi haurem d'anar.
Per dir-ho bé, més que res.
Més que res. Esperem no haver-hi d'anar per tornar-ho a dir bé, també t'ho dic.
Ara sí, va. La musiqueta d'Olma Giró.
Que no falti, no?
Que no falti mai.
També avisar que a partir d'ara, i demano disculpes, em deixaran posar poques grasses perquè s'ha de dir que m'estava excedint una mica massa, a part sempre amb la mateixa cançó, que és Elefants. Sí, m'encanta, ho reconec, però bueno, anem a innovar una mica més.
Va.
I avui us porto una versió de la coneguda Redemption Song de Bob Marley,
oh,
i és
bona.
En català, és boníssima. I aquesta versió en català, a mi, el primer cop que la vaig escoltar em va posar una mica la pell de gallina, es diu Cançons de Llibertat. A més, no? Bé, és molt adient, no? Per avui, ara que sembla que torni la llibertat i tal, no? I...
Ho dius per la nit?
Per la nit, sí, evidentment.
La mitjanit, eh?
La mitjanit, a partir de les 12.
Sí, sí, sí.
12:00. Doncs això, la Cançons de Llibertat, és aquesta versió de Redemption Song de Bob Marley, i forma part d'un projecte solidari d'alumnes de l'escola IMAP de Barcelona, que han col·laborat amb la plataforma Stop Mare Mortum, i apareixen ni més ni menys artistes com la Judith Nederman, Nacho Tarrés, The Six Sisters i molts, molts altres.
Gràcies, Olma.
Vells pirates em van robar i em van vendre un vaixell mercant. Minuts després em van treure del forat més cruel, trist i humiliant. Però les meves mans es van fer fortes de la mà del Totpoderós. Formo part d'aquesta generació que es va aixecar triomfalment. Ajuda'm a cantar cançons de llibertat. Això és tot el que tinc. Cançons de redempció. Cançons de llibertat. Cançons de redempció. Cançons de llibertat.
Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. l'entrevista.
Cinc minuts i ja arribarem a 3:45 de la tarda. Mireu, el passat 28 de setembre vam saber que el Departament de Salut ha constituït el Comitè Científic Assessor de la Covid-19, un òrgan assessor per l'abordatge d'estratègies de control de la pandèmia a Catalunya que actuarà amb independència de criteri en l'exercici de les seves funcions. Un comitè científic format per noms que segur que ens sonen com a mínim perquè s'han dedicat durant any i mig a explicar-nos què és i com s'intenta controlar una pandèmia com la del Covid-19. Algunes de les diferents mesures adoptades també ens les han explicat. La importància de la vacunació. Noms com els de Daniel Prieto Alhambra, catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Antoni Trilla, cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Oriol Mitjà, investigador de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, Àlex Arenas, catedràtic de Sistemes Complexes de la Universitat Rovira i Virgili, Salvador Massí, professor i investigador de la Universitat de Leicester, entre molts, molts d'altres. I al capdavant d'aquest comitè científic, a la presidència, la investigadora del grup de recerca d'epidemiologia i salut pública del Vall d'Hebron Institut de Recerca, Magda Campins. Doctora Campins, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres una tarda com aquesta.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Doctora, un té la sensació que s'ha format un autèntic dream team d'epidemiologia per acabar de fer front a la Covid, eh?
Bueno, no només hi ha epidemiologia, eh? La veritat és que aquest grup, precisament, el seu punt fort és que és un grup multidisciplinari. Hi ha clínics, hi ha infectòlegs, hi ha metges de família, d'atenció primària, i hi ha professionals que no són metges, que són, bueno, que no són de ciències de la salut. Per exemple, hi ha professionals de bioètica, hi ha un periodista, hi ha un veterinari, o sigui que hi ha microbiòlegs, o sigui que jo crec que el que aporta a nivell científic al grup és realment algo important, perquè és una visió molt multidisciplinar del problema.
Ara ho explicaven una mica per sobre, però quina ha de ser la funció del Comitè Científic Assessor?
La funció, bàsicament, és respondre a qüestions que ens plantegi el Departament de Salut respecte a problemes actuals o a temes que puguin venir en el futur, com per exemple, doncs, com hem d'afrontar la fase de transició, doncs, de cara a, bueno, si en aquests moments ja comencem realment, com semblen els indicadors, no? Que hi ha un bon control de la pandèmia i passem, doncs, tota una fase en què hi ha casos, hi ha determinada circulació de virus, però els casos són aïllats, petits brots. Doncs aquesta fase de transició fins a arribar a la postpandèmia, com l'hem d'afrontar des del punt de vista de l'organització del sistema sanitari, tant a nivell de primària com a nivell dels hospitals i també a nivell de la comunitat, no? Quines són aquelles mesures que s'han de mantenir, o si més no, doncs, bueno, quan hi hagi una petita pujada, quins serien els indicadors que ens haurien de dir, bueno, doncs ja hem de posar una mesura més restrictiva, i quines serien aquestes primeres mesures que s'haurien de posar, no? Però no només això, sinó que també des del punt de vista dels propis membres del comitè, nosaltres també podem plantejar al Departament de Salut aquelles qüestions que a nosaltres ens preocupin i que creiem que s'han d'abordar, o sigui que, bueno, és una mica un win-win, no? O sigui, per les dues parts es poden plantejar qüestions que es faran uns documents per intentar respondre aquestes preguntes o aquestes qüestions.
Que un comitè científic com aquest tingui un criteri totalment independent, pot fer més fàcil, o hauria de fer més fàcil, que alguna de les mesures que s'han de prendre i que de vegades són impopulars s'acabin prenent?
Bé, jo crec que sí, perquè durant tota aquesta pandèmia el que és cert és que moltes vegades s'han barrejat molts interessos polítics, per dir-ho d'alguna manera, per sobre dels interessos científics, no? Llavors, això és una cosa que realment jo crec que ha perjudicat en determinats moments, o si més no, ha fet que a vegades, pues, la ciutadania no entengués el per què es prenien determinades mesures, no? Bueno, aquest comitè científic és assessor, evidentment, les recomanacions que faci el comitè científic no són vinculants, no? Però, bueno, si més no, com que sí que una de les dels criteris o un dels valors més importants que ja es va dir des del primer moment és la transparència, doncs en aquest sentit jo crec que això pot ajudar a que les decisions que es prenguin doncs, cada vegada siguin més científiques i si poden, bueno, poden, pot haver-hi un interès polític, però realment aquella és la mesura que s'ha de posar perquè científicament també es considera que és així, doncs jo crec que això ajudarà a prendre decisions i que tothom entengui millor per què s'han pres aquestes decisions i no d'altres.
Ho avalava el TSJ fa poc més d'una hora i així ho explicàvem avui en aquest programa. A partir d'aquest mateix dijous, a mitjanit, podrà reobrir l'oci nocturn, això sí, amb mesures d'obligat compliment, com l'aforament limitat al 70%, la mascareta obligatòria, excepte en el moment de consumir alguna beguda, i no es podrà treure's la mascareta a la zona de ball, sense distància interpersonal a l'interior, i això sí, tot plegat, mostrant abans el certificat Covid que acrediti vacunació o certificat de prova diagnòstica o d'haver contret la malaltia. Les discoteques podran obrir, recordem-ho, fins a les 5 de la matinada entre diumenge i dijous i fins a les 6 les nits de divendres, dissabtes i vigílies festius. Pel que fa als bars musicals, podran obrir fins a 2:45 de la matinada entre setmana i fins a les 3 els caps de setmana. A tot plegat. El que tenim avui i ara mateix, segons dades de Salut, és que el risc de rebrot a Catalunya no ha disminuït a les últimes hores, és a dir, segons Salut, es manté en 63 la famosa RT, aquella velocitat de propagació, sí que ha baixat 0,2 fins a 1,02 aquesta RT, i l'última actualització del departament parla de 2 morts i 583 nous casos. Li semblen bé aquest tipus de mesures en el moment pandèmic actual a casa nostra?
Sí, a mi em semblen adequades. El que no em semblaria adequat és obrir a l'oci nocturn sense aquest passaport Covid, no? Perquè a diferència d'altres tipus de locals, l'oci nocturn majoritàriament són llocs interiors i la proximitat, el mantenir aquesta distància entre persones és pràcticament impossible, inclús el tema de la mascareta, encara que és un tema que bueno, que es recomana i que està posat dintre de les recomanacions que s'han de complir, no? Però bueno, ja sabem tots que moltes vegades això és difícil de complir, no? Sabem que l'oci nocturn, quan va intentar obrir ara abans de l'estiu, va haver que tornar a tancar al cap de molt poc perquè realment no es podien, no, els era molt difícil de fer mantenir aquestes mesures, no? Doncs jo crec que bueno, ara tenim una bona situació epidemiològica, encara que sí que és cert que portem uns dies en què les dades estan estabilitzades, no baixen, inclús hi ha algun indicador que puja una mica, però estem en una situació realment bona i, per tant, obrir a l'oci nocturn amb el passaport Covid jo crec que és absolutament adequat. I, a més, el passaport Covid també ens pot ser, i segurament ho serà, un incentiu a la vacunació, no? I totes aquestes persones d'aquests grups més joves en què encara tenim un percentatge de persones que no s'han vacunat o que dubten de si fer-ho o no, doncs, bueno, el fet de poder accedir en aquests locals, doncs jo crec que els pot ajudar a prendre la decisió de dir, bueno, doncs em vacuno i així no tindré problemes.
Recordem que avui estem parlant en aquest programa amb la doctora Magda Campins, presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, a més d'investigadora del grup de recerca en Epidemiologia i Salut Pública del Vall d'Hebron Institut de Recerca. Deixi'm preguntar-li, doctora, perquè molta gent tinc la sensació que viu en una espècie de llim, entre el que és la pandèmia i la postpandèmia. Per situar-nos, exactament en quin moment de la pandèmia seríem ara?
Ara estem en pandèmia. Encara no... Per dir que estem en postpandèmia, tenen que haver passat uns mesos, que en diem període de transició, en el qual pues, no hi hagin aquestes onades que hem estat veient fins ara, no? Que hi hagi una circulació de casos molt baixa, amb uns petits brots, que podríem dir brots que es poden controlar mitjançant el rastreig i mitjançant anar fent proves a les persones que han sigut contactes i que no van a més i no comporten una transmissió mantinguda, no? Bueno, doncs quan passin tots aquests mesos en què veiem que no hi ha hagut onades, que hi ha hagut només petits brots i que el virus està circulant d'una manera pues, molt, molt baixa, podrem dir que estem en un període postpandèmic. Mentrestant, estarem en un període de transició cap al període postpandèmic. Aquest període de transició no sabem el que durarà. Vull dir, és qüestió de que, passi més temps i anem veient. Ara, per exemple, pues, bueno, s'acosta l'hivern, que és un període, podríem dir, de més risc, en el sentit de que estarem més en espais tancats, també circularan altres virus respiratoris. No sabem aquest any com anirà el tema de la grip, el tema del virus respiratori, si sigui a nivell dels nens, no? Bueno, tot això són qüestions i problemes afegits que hem d'anar veient com es comporten, i també anar veient les vacunes. Ara estem posant terceres dosis a persones pues, immunodeprimides, a persones de residències. Ahir també pues, ja es va anunciar que la ponència de vacunes havia autoritzat el Ministeri posar terceres dosis per sobre dels 70 anys. També hem d'anar veient, doncs, si en els propers mesos, com la protecció de les vacunes en persones més joves realment si es manté o realment es veu una davallada, i hem d'anar posant més dosis de record de vacunes també a les persones joves. Jo crec que encara tenim molts elements sobre la taula que no coneixem encara prou per poder fer prediccions en aquest sentit, però el que ha de quedar clar és que encara estem en situació pandèmica.
Ara li pregunto per aquestes terceres dosis. Abans em deia, no sabem el que durarà aquest període de transició, eh? Per tant, no podem posar més o menys cap mena de data a la finalització de la pandèmia?
No, en aquests moments jo no m'atreviria a posar cap data, perquè, a més, hi ha altres elements, no? Per exemple, amb el tema de la vacunació hem avançat moltíssim i hem lograt tenir un control, podríem dir, funcional de la pandèmia, o això és el que estem intentant en els països desenvolupats, però hem de tenir en compte que els països en vies de desenvolupament tenen unes cobertures vacunals baixíssimes. Per exemple, els països africans, només un 2% de la població ha rebut almenys una dosis de vacuna. Per tant, a tots aquests països els virus, el SARS-CoV-2, està circulant de manera important, i això pot generar noves variants, amb el qual, fins que no tinguem realment una cobertura vacunal elevada a nivell de tot el món, estarem en una situació de risc.
Perquè a hores d'ara, doctora, hi ha alguna variant que ens hagi de fer preocupar de les que hi hagi actualment?
No, en aquests moments la variant que ens ha posat, que ens ha produït aquesta cinquena onada, i és la que ens ha fet tornar pues, a tenir una situació complicada, ha sigut la Delta. Més enllà de la Delta, no, hi ha variants que en diem de preocupació, que potser circulen en algun país, però que ja fa temps que circulen i no s'han extès en altres països, com va fer la Delta, per exemple, que va començar a la Índia i al cap de poc ja estava al Regne Unit, i després ja es va estendre per tot arreu, no? El que hem vist amb la variant alfa, primer a nivell de Regne Unit, i després amb la variant delta, això amb altres variants que ja fa algun temps que estan circulant, no ho hem vist, que serien les que ens podrien preocupar. Per tant, de moment, un perill amb un horitzó proper no ho tenim en aquest sentit.
Ens parlava també d'aquesta tercera dosi que s'està posant a persones majors de 70 anys i població immunodeprimida. Haurà de ser ampliable aquesta tercera dosi a totes les edats majors de 12 anys o no caldrà?
Bueno, podria ser... És possible. En aquests moments el que hem vist és això, que les persones més grans sí que, com que ja van probablement fer una resposta inicial potser una mica més baixa, i aquestes persones han perdut més ràpid la protecció, no? Llavors, per això en aquestes persones pues, s'ha optat per posar aquesta tercera dosi, perquè també hem vist en la cinquena onada que persones vacunades d'aquests grups d'edat més grans, alguns d'ells havien fet quadros greus i havien ingressat, no? I a la residència es va tornar a complicar la cosa, no? En persones més joves, no. En persones més joves això no ho hem vist. Persones més joves que fa temps que s'han vacunat, per exemple, el personal sanitari, que ens van vacunar de seguida després de vacunar-se les persones a nivell de les residències, no? A principis de gener, i ja ens van començar a vacunar els professionals sanitaris. Doncs sí que hi ha hagut casos en aquesta cinquena onada de professionals que estaven vacunats amb dues dosis i que han fet la Covid, però tot han sigut quadros lleus, quadros greus amb ingrés hospitalari o ingressos a UCI, no n'hi ha hagut, no? O sigui que pensem que no només són els anticossos, la immunitat humoral, que és el que nosaltres mesurem després de la vacunació, per dir si aquella persona pues, bueno, sembla que ha fet una bona resposta o no, sinó que sempre amb les vacunes hi ha un component de lo que és la immunitat cel·lular, no? La com queden les cèl·lules estimulades de cara a quan vingui una altra vegada, els posem en contacte amb el virus per fer-li front a aquest virus, no? I això sí que hi ha alguns estudis que sembla que almenys aquesta immunitat cel·lular podria durar fins a 2 anys. Són estudis preliminars, encara no podem afirmar res, no? Però, bueno, si més no, podria ser que en les persones més joves i que no tenen un grau d'exposició realment important es pogués retardar aquesta tercera dosi fins bastant temps, no? L'altra cosa és els professionals sanitaris. Els professionals sanitaris, com que estem molt exposats de manera contínua al virus, no? Sobretot quan hi ha onades d'aquestes importants, doncs podria ser, i alguns països ja ho han fet, que en els professionals sanitaris, per augmentar aquest grau de protecció, se'ls hi posi una tercera dosi. Això, de moment, aquí, en el nostre país, encara no està sobre la taula, però bueno, és una cosa que hem d'anar veient en els propers mesos.
Per cert, una administració de la tercera dosi que coincidirà amb l'època de la grip, més o menys. S'espera que, com l'any anterior, els casos de grip siguin gairebé testimonials o poden pujar una mica més?
Bé, pensàvem, no sé si això pues, ens ho haguéssiu preguntat fa pues, unes 2 o 3 setmanes, sí. Pensàvem que probablement seria igual que la tardor o que l'hivern passat, no? De que pràcticament el virus de la grip no va circular, perquè estàvem veient que en l'hemisferi sur, que és on la grip circula durant els mesos d'estiu nostres, no? Doncs aquest any tampoc hi ha hagut circulació de virus gripals, però... Ara, el que ha passat en aquestes 2 darreres setmanes és que hem començat a veure i detectar, sobretot a nivell d'atenció primària, no? Quadros de bueno, infeccions respiratòries, no? De tipus catarral, quadros refredats, no? Sobretot amb nens, els pediatres ho han vist més, i també s'ha començat ja a detectar algun cas de grip, eh? Molt pocs, però se n'ha començat a detectar algun aquí i en alguns països europeus. Això fa pensar doncs, que probablement aquest hivern pugui ser diferent i que aquest any sí que circulin no només el virus de la grip, sinó que també circuli el virus respiratori sincitial, que és un virus que afecta els nens petits i que cada hivern també provoca pues, ingressos amb nens, número d'ingressos importants. Doncs aquest any podria ser que fos així. No? Per això estem molt, molt expectants i precisament una dels primers treballs o primers documents que està elaborant el comitè científic assessor és precisament aquest, no? El de la cocirculació de virus respiratoris durant aquesta tardor i aquest hivern i valorar una mica pues, des del punt de vista tant de la vigilància epidemiològica com de les mesures que s'haurien de posar i també pues, bueno, tot el tema de comunicar a la ciutadania i a la població la importància d'aquest any també vacunar-se de la grip i no tenir una falsa interpretació o caure en l'error que com que l'any passat no hi va haver-hi grip, doncs aquest any no val la pena que ens vacunem. Això seria un error important perquè bueno, és possible que aquest any circuli el virus de la grip.
Per tant, és possible que les mascaretes les acabem incloent ja com a element diari, com a mínim, a espais interiors i a transport públic, encara que passa amb la pandèmia?
Bueno, jo crec que en aquests moments, en aquesta fase de transició, si realment ara comencem una fase de transmissió, ja ho veurem, no? Però si és durant tota aquesta fase, amb espais interiors, lo recomanable, i sobretot durant ara els mesos d'hivern, és portar mascareta. Una cosa és ja en la fase postpandèmica, però ara, en aquests moments, i durant tots els mesos d'hivern, la nostra recomanació és que amb espais interiors s'ha de portar mascareta. No només per la Covid, sinó també doncs, per aquests altres virus respiratoris que poden condicionar quadros de complicacions en persones més grans, sobretot, i hospitalitzacions, i que, bueno, que si tenim encara circulació de SARS-CoV-2, persones amb Covid que ingressen, tenim epidèmia de grip, que també condicionarà ingressos, i tenim epidèmia de bronquiolitis per VRS, que també condicionarà ingressos amb nens, doncs, bueno, tot això, l'impacte que pot tenir el sistema sanitari és important i, per tant, el portar mascareta és la mesura en aquests moments preventiva, a part de les vacunes, més important per minimitzar aquest problema.
Presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 a Catalunya, investigadora del grup de recerca d'epidemiologia i salut pública de la Vall d'Hebron a l'Institut de Recerca, doctora Magda Campins, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa i explicar-se no només avui, sinó en molts mitjans de comunicació durant any i mig i durant aquesta pandèmia. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada ben forta.
Res, prop de mig minut i ja arribarem a les 3 de la tarda. Ens queda el moment de saber els resultats de l'enquesta que us fèiem avui a través de Twitter, a través de la xarxa. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que preguntàvem un dia com avui?
Preguntàvem als oients si estan d'acord amb la reobertura de l'oci nocturn. El 80% dels oients diu que sí, que ja era hora, i el 20% que no, que és massa aviat.
80% festius, eh?
Sí.
Tu ja aniràs avui o no?
És que m'haig com el molt d'hora. Molt d'hora, molt d'hora.
T'esperaràs dissabte.
Sí, potser sí.
Està bé. Eva, gràcies. I gràcies a tot l'equip d'Estel Migdia. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Ara s'hi posa Toni Marín i tot el seu equip. Amb tot anirà bé.